Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Ràdio Estel i Catalunya Cristiana són espais privilegiats per tots aquells que busquen una veu pròpia, per aprofundir en els valors humanístics del cristianisme, per aturar-se i gaudir dels teus moments de reflexió. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 2770 o entra a radioestel.cat i informa't de com col·laborar-hi. Perquè al teu costat sempre som millors.
La tendresa paternal del fuster de Natzaret. Al número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana, destaquem que l'any dedicat a Sant Josep ha posat el focus en la humilitat i la paternitat cristianes. Un dels meus referents favorits és Josep de Natzaret, com a símbol d'una paternitat tendra, present i abnegada, ens manifesta Richard Bacete, antropòleg i treballador social.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Els dissabtes de 3 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es converteix en jazz pur i dur, una fórmula exclusivament jazzística perquè omplis la teva ment de l'estil que et posa la pell de gallina. El teu moment, el teu ritme, les teves 3 hores de jazz, els dissabtes a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel. Fórmula Jazz. Estàs buscant escola? Tria Escola Cristiana. Amb més de 260.000 alumnes, més de 400 escoles a tot Catalunya, som una referència de l'ensenyament concertat. Som escoles orientadores, inserides en la nostra cultura, obertes al multilingüisme. Apostem per les noves tecnologies, amb projectes educatius innovadors i de qualitat, amb un professorat preparat i compromès. El nostre repte és el seu futur. Trobaràs la teva escola a triaescolacristiana.cat.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Enamorar-se no sempre és senzill i fàcil com vols dir.
Cada dissabte a les 9 del matí, Sons de la Terra, un programa dedicat íntegrament a les havaneres i al cant de taverna. Recuperarem grups legendaris i també us oferirem altres actuals. No faltaran les peces clàssiques, però també en coneixerem de noves i aquests continguts afegirem l'actualitat havanerística i les novetats discogràfiques i tot això amb el nostre segell de català. Recordeu, dissabte a les 9 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel, amb en Gerard Carrión. Us hi esperem.
Ràdio Estel. Andorra, 107.5.
Vinga, us ve de gust una mica del Club Més Amics, versió butxaca? Pues no se hable más, pa eso estamos. Bon dia, a aquesta hora, en aquest moment, en aquesta ràdio, que obrim de bat a bat les portes metafòriques del nostre club de Ràdio Estel per fer-vos una petita visita guiada, a molt de gust, i recordar-vos que està a la vostra disposició el Club Més Amics. Avantatges, sorteig, cultura, amistat, per un preu irrisori a l'any, escolti. I sobretot, amics i amigues, oients i lectors de Catalunya Cristiana, el Club Més Amics és el nostre carnet d'amistat i de militància. T'agrada Ràdio Estel? T'agrada Catalunya Cristiana? Doncs el Club Més Amics amics és el teu club. No hace falta decir nada más, com deia Schuster, Toni? No hace falta decir nada más. Ara us explico històries amb el guanyador de la cistella Cap Bravo d'aquesta setmana inclòs, però abans us recordo les nostres vies de contacte per si us voleu interessar. Són vàries, anoteu. Pàgina web radiostel.cat, allà hi trobareu l'apartat del club i el formulari per fer-vos socis, tot senzill. També podeu trucar directament a la ràdio al 93 409 2770. Us atendrem amb molt de gust, primer l'Àngels, la nostra recepcionista, i després jo. O també podeu enviar un missatge al número nostre de WhatsApp, al 663 99 30 62. I vinga, una mica de continguts del club i ojut, que querem molt forts. Perquè el club més amics, amics i amigues oients, és cultura, és trobada, són concerts, és teatre i són viatges també. Tot això és el club més amics. Per exemple, si t'agrada la música, la trobaràs en el nostre club amb el cicle de concerts BSN Clàssics, que són aquests cicles de concerts sempre amb la música clàssica com a referència en els seus diferents formats i que es fan temporada rere temporada a l'Auditori de Barcelona. Doncs tres mestres de la música en aquest moment arriben, dintre de molt poc, a veure com dic els noms, que són una mica complicats, Joshua Bell, Evening Kissing i Steph Iserlin, que són violí, piano i violoncel. Seran al cicle BSN Clàssics per presentar un programa de música jueva que inclourà l'emotiu trio per a piano número 2 de Shostakovich. Shostakovich, el mestre Shostakovich, inspirat en el descobriment dels horrors als camps de concentració nazis. Això arribarà properament, tindrà lloc el 3 de maig. Us sortejarem entrades, us informarem. Què us agrada el teatre? Nosaltres us portem el Teatre Gaudí, el Teatre Aquitània de Barcelona. Són els nostres aliats, per exemple, són uns campions, aguanten el tipus davant de l'emergència sanitària, amb obres com ara Van Gogh, Barcelona 24 hores, Aladí, o la recentment estrenada Set maneres de ser Hamlet. Què us agrada viatjar? Els nostres viatges, amb molts avantatges també per als nostres socis, sempre de la mà de Root Travel, la nostra agència de confiança. Ara mateix Root Travel continua planificant per quan es pugui viatjar i que es pugui fer amb totes les mesures de seguretat. Doncs si voleu interessar-vos pels viatges que tenen programat, directament podeu trucar al 93 467 3244 o entrar a la seva pàgina web www.roottravel.es. Totes aquestes coses, són moltes, ja ho sabeu, doncs estan al Club Més Amics. I vinga, rematada final amb la cistella Cap Bravo. Cada setmana, per gentilesa dels supermercats Cap Bravo, us oferim aquesta magnífica cistella preparada amb tota la delicadesa. A més, s'han muntat una cistella, en aquest cas, detox, amb selecció de productes bàsics per ajudar-nos amb la rutina i els hàbits saludables ara que arriba la primavera. Blat de moro, tonyina natural, llenties, crema de carbassa, oli siurana d'oliva i moltes més coses, també per la neteja, cuidar-nos les mans, doncs gel netejador de mans i crema de mans reparadora. Una cistella molt maca, molt completa, que és per als nostres socis. Doncs anem amb el sorteig, Toni. Bimba! La Rosa Gil, que és la guanyadora d'aquesta setmana. Rosa, ens posem en contacte amb tu i t'expliquem com recollir la cistella. Enhorabona! I vinga, recollim, ens acomiadem en uns dies, tornem 7 dies concretament, i, escolta, us animem a interessar-vos pel nostre club perquè val molt la pena. Ens acomiadem fins aquí, moltes gràcies. Joan, com creus que estem al club?
Al loro, que no estamos tan mal, hombre!
Ràdio Estel, espai de trobada, participació i diàleg. A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí d'aquest dissabte. Molt bon dia, Catalunya, molt bon dia, Andorra. I sí, avui és cap de setmana i és per això que us oferim, durant el cap de setmana i aquesta hora, els millors moments de primera hora de tota la setmana. Mireu, aquesta setmana s'han relaxat algunes de les mesures restrictives a casa nostra i ja poden obrir els centres comercials entre setmana. També s'ha ampliat l'horari ininterromput del servei de la restauració. De la mateixa setmana en què ja s'està parlant d'aixecar el confinament perimetral de cara a Setmana Santa. Per parlar-ne de tot plegat i saber en quin moment som de la pandèmia a casa nostra, saludem el metge investigador de la Universitat de Leicester i de la Universitat Oberta de Catalunya, Salvador Massip. Doctor Massip, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres de nou.
Hola, bon dia, tot un plaer.
Li dic les dades que sabíem ahir, a l'espera de les dades que publiqui avui el Departament de Salut. El risc de rebrot baixava ahir fins als 198 punts, la xifra més baixa des del 13 de desembre de l'any passat. La velocitat de contagi baixava també una centèsima, fins al 0,92. S'han notificat 943 contagis nous i 26 defuncions en el dia d'ahir. Als hospitals hi havia 55 pacients menys a planta, és a dir, 1.585, i 5 més a les UCI, 502. Per tant, què li diuen aquestes dades i en quin moment som a la pandèmia a casa nostra?
Un bon moment, sens dubte. Les dades han millorat moltíssim les últimes setmanes. Estan tornant a uns nivells bons. No estan encara on haurien d'estar, però estan anant cap allà. Això és una bona senyal. Però crec que si la pandèmia ha ensenyat alguna cosa és que no podem relaxar-nos ni confiar-nos, perquè quan les dades són bones, si fem més del que hauríem de fer, ràpidament tornen a pujar i tornen a anar malament les coses. Crec que tenim, primer, prou història per saber que això pot passar i que, per tant, una situació així és, sobretot, situació de precaució. I, segona, hi ha encara la incertesa aquesta de la variant britànica, que cada cop és més prevalent, cada cop és més dominant, que a mesura que es faci més dominant hi haurà més problemes de control, perquè és una variant més infecciosa i contagia més. I estem veient, per exemple, que la RT, que està encara tot just per sota d'1, és una xifra justeta, o sigui, no és encara per tirar coets, i com més variant britànica que hi hagi, més pujarà aquesta RT si ens basem en el que hem vist a altres territoris. Per tant, sí, sens dubte, estem bé, però continuem amb precaució i vigilant el que fem.
Per tant, pot haver una quarta onada o això ja comença a anar a la baixa? I si pot haver una quarta onada, com deia, és de prevalència amb la variant britànica, entenc.
Segurament sí. La variant britànica va cap aquí. Sabem que un cop entra en un territori acaba convertir-se en la principal. La tenim ja a unes xifres, uns percentatges alts, però encara no està al 90 i tants per cent com està, per exemple, el Regne Unit, que és on va començar. Per tant, és molt possible que arribem a aquestes xifres. La quarta onada és més que possible. O sigui, la pandèmia va amb onades molt en part gràcies al nostre comportament, no? De que quan les xifres baixen ens relaxem i llavors tornen a pujar. El que és molt possible és que les onades cada cop ara siguin més baixes. Si hi ha una quarta onada, que, insisteixo, seria d'esperar, molt possiblement serà més baixa. I crec que la clau és que quan hi hagi més onades estiguem al màxim vacunats possibles, perquè una onada amb una bona part de la població vacunada, sobretot la població fràgil, la que pot patir complicacions greus i mortalitat, doncs és molt menys, té menys impacte i acaba causant això, menys víctimes que no les que veiem al principi quan encara la vacuna no s'havia desplegat.
Ara ens ho explicava el doctor Massip. Esclar, com més vacunació, com més gent vacunada, menys incidència a les onades. La campanya de vacunació, però, segueix anant molt lenta, com per parlar d'una possible data de solució. És a dir, si li pregunto com podríem estar, per exemple, a partir del setembre que ve, és molt lluny?
És difícil fer aquestes previsions a llarg termini perquè hi ha molts paràmetres que no controlem. O sigui, quan començava, si ho recordeu, quan començava la campanya de vacunació, tothom era molt optimista dient al juny ja estarem tots vacunats o la major part de la població adulta estarà vacunada. Clar, tot això depèn de factors que se'ns escapen una mica. Per exemple, quantes vacunes tindrem? Hi ha una part que sí que la controla cada estat, que és la logística de com reparteix les vacunes. Hem vist doncs, que les campanyes en alguns països, per exemple, a casa nostra, han començat una mica coixes, però després ja més o menys han anat arribant a la velocitat de creuer. Però el problema segueix sent el mateix. Si no et passen prou vacunes, doncs així no podem fer res. Per tant, hi ha masses incerteses. Sí que, per exemple, el Regne Unit estan dient que tindran tota la població adulta vacunada abans de l'estiu, i aquest sí que sembla que ho aconseguiran, perquè estan en aquests moments tenen més de 20 milions de vacunats i estan anant bé, però a Europa en general té uns percentatges encara molt baixos i s'ha de veure si això ho aconseguiran doncs, accelerar o si realment baixi de lent, tardarem bastant a tenir la població adulta coberta.
Parlem, doncs, d'Europa, perquè hi ha una cosa que, evidentment, com que no soc cap expert, començo a no entendre. És a dir, El secretari de Salut Pública a casa nostra, Josep Maria Argimon, juntament amb la consellera Alba Vergés, avui publiquen a La Vanguardia un escrit signat per tots dos, en què demanen al Ministeri de Sanitat poder posar la vacuna d'AstraZeneca també a les persones d'entre 55 i 65 anys. I és que Espanya manté aquest topall de 55 anys, malgrat que països com Alemanya, Itàlia, França, Holanda ja han elevat aquest topall. Per què aquest topall?
Bona pregunta, perquè jo no ho entenc encara. És una cosa que és absurda, i era absurda en el seu moment, quan es va posar, perquè, bàsicament, la motivació va ser Alemanya, de fet, els primers que van dir-ho, que, malgrat que l'Agència Europea del Medicament i l'OMS estaven dient que no hi havia cap problema, Alemanya va decidir que no hi havia prou dades amb gent gran de més de 55 anys. Que és cert, que n'hi havia poques en els estudis clínics, però res feia pensar que la vacuna no hagués de funcionar amb aquesta part de la població. És normal que els estudis clínics no tinguis una mostra prou àmplia de totes les poblacions i de totes les edats possibles com per dir estic 100% segur, però el que fas és deduir més o menys de les altres. O sigui, si funciona bé amb els de 55, molt possiblement funcionarà igual de bé amb els de 60. No hi ha d'haver-hi molta diferència. I sobretot, tot, com estem dient ara, quan la clau és vacunar molt ràpid, no et pots permetre no usar una eina que tens com una vacuna com aquesta. Encara que hagués sigut menys eficaç en la gent gran, menys eficaç és no donar res. Per tant, no hi havia cap excusa en aquest sentit per no donar-la. Això era el que es deia al principi. Hi havia molta gent que ràpidament va dir que la tècnica d'Alemanya era errònia. El que va passar és que Europa, en general, va seguir una mica aquesta línia, França, Itàlia, Espanya. I bé, ara sí tenim més dades. Ara ja s'ha vacunat, el Regne Unit, per exemple, s'ha vacunat amb la vacuna d'AstraZeneca a molta gent gran. No ha passat res, al contrari, cap complicació i una cobertura més bona fins i tot del que es pensava. Per tant, ara països com l'Alemanya mateixa o Itàlia o França estan canviant, estan tornant al que s'havia de fer des del principi, però el que no entenc és que Espanya encara estigui dubtant i Catalunya està demanant que els hi deixin fer, perquè és el més lògic del món aprofitar aquesta eina. No podem estar vacunant persones de 20-30 anys quan tenim encara la població de 70-60 que encara no està vacunada. No té sentit, perquè les persones de 20-30 anys, encara que es tinguin risc de contagis, les possibilitats que tinguin una Covid greu o que es morin són baixíssimes comparades amb les de la població gran. No hi ha excusa per no donar les vacunes a la gent gran.
De fet, els col·legis de metges de Catalunya també insten el govern central a revisar aquest límit de 55 anys. Entenc que vostè també hi estaria d'acord amb baixar aquest topall amb la vacuna d'AstraZeneca, que si entenc bé també, els efectes secundaris són mínims.
Els efectes secundaris són els mateixos que les altres. O sigui, totes aquestes vacunes, és cert, i això ho sabem, poden donar mal de cap, febre, malestar, com totes les vacunes. O sigui, qui no s'ha posat la vacuna de la grip i també ha passat alguna mena d'aquests símptomes, és una cosa molt habitual. Totes les vacunes tenen més o menys aquesta possibilitat. És una mica aleatori, perquè hi ha gent, també pots parlar amb gent que s'ha vacunat, que no ha tingut cap mena de problema, i això va amb les 3 o 4 vacunes que tenim en aquest moment sobre la taula. Per tant, no hi ha cap motiu, i sí, jo estic totalment d'acord. I, de fet, des del principi, jo i molts més estem insistint que s'ha d'ampliar l'edat de vacunació per la vacuna AstraZeneca, sens dubte.
Començàvem aquesta xerrada amb el doctor Salvador Massip anunciant el que molts ja saben. Aquesta setmana s'han relaxat algunes mesures restrictives a casa nostra. Ja poden obrir centres comercials entre setmanes, s'ha ampliat l'horari ininterromput del servei de la restauració. És un bon moment per haver-ho fet?
Jo entenc que es faci. A veure, un bon moment, jo crec que jo sempre prefereixo pecar pel costat de la prudència, per ser com més conservadors millors en aquest sentit, per evitar doncs, això, que després tinguem problemes que podíem haver evitat. Per altra banda, entenc perfectament que cal una certa relaxació també perquè hi ha un desgast psicològic important i, sobretot, un problema econòmic molt important. Per tant, entenc que s'hagin de trobar maneres d'anar recuperant, d'alguna manera, per dir-ho així, una certa normalitat, però, clar, jo crec que s'ha d'anar amb molt de compte. S'ha d'anar realment anar amb molta precaució i no voler estirar més el braç que la màniga, perquè ja tenim experiències, com dèiem abans, del que va passar amb la desescalada de l'estiu, amb el Nadal, etcètera. Tot això són avisos que hauríem de tenir ben presents.
Precisament, doctor, volia parlar d'això, perquè parlant de la vacuna i de coses que no entenc, tampoc entenc certes mesures de restricció o de desrestricció, no sé com dir-ho, amb aquests números dels que parlàvem, vam sortir a l'estiu parlant de precaució sense precaució, vam donar el Nadal per perdut intentant recuperar-lo, i ara ja estem parlant de donar per perdut de la Setmana Santa, però s'aixequen algunes de les restriccions per no perdre-la del tot. En fi, com ho veu tot plegat?
Sí, és una mica això que dius, no? Que a vegades costa una mica d'entendre... Clar, jo ho veig, s'ha d'admetre que la situació pels polítics és molt difícil, perquè estan sempre intentant nedar i guardar la roba, perquè hi ha dues coses que són contradictòries, que una són les restriccions que hem de fer per estar tranquils des d'un punt de vista sanitari, i després la necessitat econòmica de que hi hagi moviment i hi hagi circulació de persones. Són totalment antagòniques aquestes necessitats, però s'han de veure, jo crec, com a dos problemes diferents. Crec que tenim massa tendència des del principi a veure el problema econòmic, el problema de salut, com dues coses separades. Crec que s'ha d'entendre com un sol problema i que s'han de buscar les solucions adequades. És a dir, el problema econòmic se soluciona de manera econòmica, no fent mal a la salut. Per tant, si hi ha certs sectors que estan patint molt, la restauració, el turisme, etc., doncs el que s'ha de fer és injectar diners en aquests sectors. No relaxar les mesures perquè tornin a pujar els casos i tornem a estar com estàvem abans, que és el perill. No? Crec que aquesta part hem fallat bastant, no? En trobar la manera de protegir doncs, els negocis que estan patint.
Li preguntava pel setembre que ve i, evidentment, em deia, com era normal, ens queda molt lluny i hi ha moltes variants. El que sí que s'està parlant ara ja és d'ampliar la capacitat de fer el mobile a casa nostra a Catalunya, el Mobile World Congress, amb una capacitat de 50.000 persones. És molt agosarat fer això cap al juny?
És arriscat, sí, sens dubte. No sabem com estarem al juny. A veure, si tinguéssim els nivells de vacunació que tindrà el Regne Unit, per exemple, seria una altra història. Però no sé si estarem encara aquí. És un moviment de persones important. Tota la gent que es mou votant del mobile és molta gent amunt i avall, no tan sols del país, sinó del planeta, perquè ve gent de tot el món. Crec que és encara una mica aviat per fer una cosa així, evidentment, i ja soc conscient que es farà amb totes les mesures de seguretat possibles, es posaran totes les mesures que tinguin a l'abast per minimitzar els riscos, tot el que sigui possible, però clar, sempre hi haurà un risc, no? A veure... Un cop més, tornant al que deia abans, jo sóc prudent i, per tant, tiraria per dir millor evitem fer actes multitudinaris fins que això ho tinguem una mica més clar, que suposo que això, la segona meitat de l'any, amb més gent vacunada, el que deies tu abans, al setembre, potser, doncs, tindrem una situació potser una mica millor. Però, clar, fer plans amb tanta anticipació d'actes tan multitudinaris en un moment en el que encara segurament no estarem, allò que diguis, molt vacunats, és una mica arriscat, però clar, per altra banda tornem a estar amb el mateix, no? Mobile és una cosa que mou molts diners, que mou molta gent, que té una certa importància per la ciutat i fins a cert punt, doncs, clar, s'entén doncs, que es pugui pressionar una mica o apurar una mica i intentar fer-lo encara que hi hagi algunes incerteses i a veure si ens en sortim. Veurem què passa. Jo seria més aviat de posposar-lo, però veurem què passa.
Com sap, s'està posant darrerament sobre la taula i s'està discutint molt darrerament sobre el passaport de vacunació. Què n'opina el doctor Massip?
Bé, jo també ho veig una mica com això, no? Que és una mica exagerat. De fet, als Estats Units, en aquests moments, que ja tenen una bona part de la població vacunada, estan intentant permetre doncs, que la gent vacunada faci més coses. Per exemple, anar a veure altres membres de la família que també estiguin vacunats, per exemple, reunir-se a espais interiors tranquil·lament amb un grup de persones que estigui vacunada, encara que no molt gran, però que sigui d'una certa mida, o que puguin això interaccionar fins i tot amb gent no vacunada, si no són de més d'una llar, etc. És a dir, augmentar una mica la mobilitat i reduir les restriccions de la gent vacunada té un sentit. Donar-los un passaport i una carta blanca perquè es moguin per tot arreu, ja ho veig una mica potser més exagerat, perquè hi ha una sèrie de factors un cop més que no controlem del tot. Un d'ells és, per exemple, fins a quin punt les persones vacunades poden contribuir a escampar el virus. En principi, quan es van fer les proves clíniques, es deia que una persona vacunada no es posaria malalta, però podria infectar-se pel virus i llavors podria transmetre'l. Ella no notaria, passaria asimptomàtica, però en canvi podria contagiar els que té al seu voltant. Ara s'està veient que això segurament passa, però amb molt poca freqüència. Per tant, potser no seria tant un perill, però pot passar. I per tant, si tens moltes persones en principi vacunades, però que algunes d'elles pot actuar com a vector de transmissió del virus i les tens movent-se per tota Europa o per tot el món fent turisme, és una mica arriscat un cop més en un país, per exemple, com els països del sud d'Europa, que són, aniran majoritàriament els turistes, que encara no estaran al 100% vacunats. Si anessin per tots de vacances, per exemple, al Regne Unit aquest estiu, quan això tota la gent, tota la població en perill estarà vacunada, doncs potser no passaria res. Si és al revés, que són ells que baixen cap al sud, cap al Mediterrani, quan la vacunació al Mediterrani no serà tan alta, doncs és una mica més arriscat. Jo no veig com la manera d'encarar aquest estiu.
Deixi'm preguntar-li per últim, doctor Massip. Jo crec que aquesta entrevista la podríem haver encabit en una secció de ràdio que es digués coses que no entenc, perquè, en fi, si ja sabem que per fer front a la Covid van bé les restriccions o les mesures que s'han imposat a Austràlia, on ja no cal ni mascareta, de fet, on només en un cas per una ciutat o un poble ja restringeix tota la mobilitat d'aquell poble i en una setmana ja està tot, i d'acord que és una illa, però ha funcionat, per què això no s'exporta?
Aquesta és la pregunta que jo tampoc entenc. No ho entens tu, no ho entenc jo, i no s'acaba d'entendre. És cert que hi ha diferències, i ja ho has dit tu. A veure, estem parlant de Nova Zelanda o Austràlia, per exemple, que són territoris molt diferents d'Europa. Són territoris illes o territoris amb poca densitat de població comparat amb, per exemple, Europa, que és un territori més petit, més dens, i a més amb moltes administracions diferents en un espai relativament petit. Austràlia doncs, té un sol govern per un territori gran, Europa té tot un munt de governs per un territori equivalent o una mica més petit. Clar, és més difícil, sens dubte. Culturalment també és més difícil de posar en marxa tot això, però crec que si no es va fer des del principi, que ho entenc, que al principi potser no es veiés que això era la manera, en un any hem tingut temps de rectificar. Jo crec que s'ha demostrat que l'estratègia aquesta de la Covid-0, que diuen, doncs la que serà Austràlia, Nova Zelanda, a la llarga és la que funciona, sobretot també a nivell econòmic, és el que estàs dient. O sigui, aquesta gent està fent vida normal en aquests moments. L'economia interior del país està normal. Potser no poden obrir les portes massivament a turistes, però per dintre es poden moure i poden doncs, reactivar tots els negocis sense cap mena de problema. Clar, això requereix, primer, una visió de que les persones que ho organitzen ho tinguin molt clar des del principi, que aquest és l'objectiu. I segona, valor, perquè un cop comences a fer doncs, l'estratègia, comences a tancar gent a casa i a ser seriós sobre això, és dur, no és fàcil, però és el que passa a nosaltres que ho comencem a fer, però després ja de seguida volem parar i volem recuperar i volem tornar una mica a la normalitat. En canvi, aquesta estratègia seria doncs, seguir fins al final fins que ja no queden virus. I això ens ha costat sempre ens ha fallat el pols aquí en l'últim moment. Crec que hi ha això, una combinació doncs, de líders no prou valents, de cultures diferents, i de manca de veure el que està funcionant en altres països i intentar aplicar-ho al teu, que jo sens dubte veig com crec que tothom veu que l'estratègia bona era aquesta, era l'estratègia de la Covid-0.
Per tant, preguntat d'una altra manera, la solució segueix passant per aplicar mesures restrictives de curta durada però de forta incidència, per entendre'ns?
Ara estem en un moment diferent, sens dubte, perquè estem això en una fase en la qual la vacunació jugarà un paper important, però crec que, per exemple, el model que està fent el Regne Unit, que és una, diguem, una cosa intermitja, no està gens malament, que és bàsicament mantenir restriccions més o menys severes fins que tinguem la vacuna prou estesa. Clar, el problema és que Espanya i Europa no sabem encara quan tindrem aquesta vacuna cobrint una part important de la població, i entremig tenim Setmana Santa i estiu, que són dates que volem salvar des del punt de vista econòmic. Per tant, ens costaria molt fer-ho així, però jo crec que això és la manera. Doncs, per exemple, al Regne Unit, les escoles han estat tancades des d'abans de Nadal fins a aquesta setmana, per intentar doncs, minimitzar al màxim el moviment del virus o l'entorn doncs, dels nens. Ara que comença a tenir... La població està vacunada fins als 56 anys, o sigui, gairebé una bona part dels adults amb possibles problemes i estan vacunats, tornen a obrir escoles. Això sí que em sembla que és una estratègia que funciona. No és tan severa com la Covid-0, però funciona, és això, anar obrint, relaxant-nos a mida que tenim la població més vacunada. Que això seria una mica el camí ara, però insisteixo que ja entenc que alguns països com el nostre costaria molt de fer per la proximitat de les dates que venen ara de temporades d'estiu i de Setmana Santa, que són turístiques i que són de moviment.
Metge investigador de la Universitat de Leicester, també divulgador de la Universitat Oberta de Catalunya, Salvador Massip, moltíssimes gràcies per atendre una vegada més a aquest programa i posar-hi llum sobre tot plegat. Gràcies, una abraçada, que vagi molt bé.
Un plaer, fins la propera.
Ràdio Estel, segona vegada.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
I fins aquí els millors moments de tota la setmana de la primera hora d'aquest dissabte. Ens retrobem demà, diumenge, cap de setmana, per seguir recuperant millors moments de la primera hora de tota la setmana. Que passin molt bon dissabte. Adéu-siau.
Si vols tornar a escoltar aquest programa, troba'l a la ràdio a la carta de radioestel.cat.